de Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Sí, sí, que estem a COPE des de Lleida. Són les 12:20, dilluns 16 de març del 2020. Ja no sé si a la història haurem de marcar aquest dia al calendari, però ja ho he llegit a més d'un lloc. Avui és el dia C, de la C, del coronavirus. En fi, comencem setmana, una setmana en la que les escoles ja van tancar divendres, en la que aquest cap de setmana, amb uns retards incomprensibles per part del president del govern espanyol, finalment es va decretar l'estat d'alarma sanitària, un estat d'alarma sanitària a l'espanyola. És a dir, si no pots sortir, no pots sortir d'oci. Ara llegia un tuit que és molt il·lustratiu, d'un home que diu: és que jo no puc sortir a passejar pel camp, ha perdut a la muntanya, però en canvi m'arriben fotos d'andanes del metro de Madrid plenes, de vagons del metro de Barcelona plens. Per això dic, és un estat d'alarma sanitària a l'espanyola. I a l'espanyola, què vol dir? Doncs que segurament ho farem malament, anirem rectificant cada dos per tres, intentarem copiar el que fan d'altres països quan ja no toca i quan ells ho han deixat de fer perquè no els ha funcionat. No és per ficar-me catastrofisme, però això és que ho han fet sempre, amb educació i amb d'altres històries. Copiem tard i malament. I s'allargarà molt més del que segurament s'hauria d'allargar. I és un problema. Al final generarà un problema econòmic, laboral i social tan gran que aquella història que ens explicaven que el 2020 havia de tornar a venir la crisi, la recessió i històries, que no li tocava, que no li tocava, ho acabarem provocant. Si hem de fer un tancament de país, es fa, però es fa ja, avui, i es fa. I si en 3 setmanes en tenim prou, doncs seran molt dures, però seran 3 setmanes i ja haurem acabat. Si fem un tancament parcial, com s'està fent ara, doncs en lloc de 3 setmanes igual en necessitem 6, 7 o 8. I clar, 8 setmanes amb un tancament parcial d'aquesta manera, doncs també s'han durat per davant laboralment, econòmicament i socialment moltes, moltíssimes coses, i generarà un problema que potser ens el podíem haver estalviat, potser. En fi, sigui com sigui, nosaltres de moment, perquè demà no en podem parlar, però avui sí, estarem aquí des de les 12:20 fins a les 2. A priori la nostra intenció és, de dilluns a divendres, de 12:20 a 2, estar amb el micròfon obert des de Lleida. Et dono el nostre número de WhatsApp perquè ens pots enviar missatges de text o missatges d'àudio. Escolta, explica'm com ho estàs vivint avui. T'ha tocat anar a treballar o no t'ha tocat anar a treballar? O com ho porteu a casa? 664-526-180. 664-526-180. Són d'aquestes situacions que va bé a vegades conèixer el que fa una altra persona, perquè potser em trobo amb les mateixes circumstàncies i fa alguna cosa que jo no havia pensat. 664-526-180 és el nostre WhatsApp, és gratuït. Envia'ns missatge de veu, missatge de text. Mira, tenim un missatge d'un oient que ha trucat preguntant què passa amb les ITVs. Doncs ho hem preguntat i de moment no tenim resposta, perquè la ITV no contesten. Bueno, ja era previsible, però de moment no contesten, i ho hem preguntat a les autoritats competents i de moment sobre aquest tema tampoc ens han contestat. Però farem seguiment, perquè és veritat, hi ha el tema sanitari, que és molt important, el tema social, que és i laboral i econòmic, que també és bastant important, però després hi ha d'altres situacions d'aquestes que no hi pensàvem i que van sorgint. Què passa si jo tinc, si la ITV tanca i jo tinc cita per portar el meu vehicle? Puc seguir circulant amb ell? Em multaran? No? En demano una altra? Per quan la demano? Tornaran a obrir? Hi ha moltes situacions que no havíem pensat i que passaran, i que per això doncs ho hem de parlar. En fi, per cert, a Lleida, un cap de setmana amb bona temperatura, bon temps, no, teòricament no es podia sortir, i la majoria de la gent no ho hem fet, però sí que és veritat que a les bases hi havia gent, que a la mitjana hi havia gent, que a la canalització al marge esquerre del riu Segre hi havia gent, que als boscos urbans hi havia gent, que a les places grans hi havia gent, i ens van dir que això no s'havia de fer, que això no s'ha de fer. No, que no s'ha de fer. Que és que jo em trobo bé avui. I per què no he de baixar? Doncs no hem de baixar perquè estem amb una crisi, amb una alarma sanitària, i ens diuen que no, perquè igual ho tinc i no ho sé i ho puc contagiar, perquè igual estic sa però la persona amb la que em creuo ho té i no ho sap i em pot contagiar. L'índex de contagis a Espanya per cada persona afectada, segons les xifres oficials, que segurament seran més baixes del que tocaria, és de 3.1. És a dir, cada persona afectada, hores d'ara, està contagiant a 3,1 persones. Ja ho sé que va fer molt bon temps. Avui no, però és igual. Ja ho sé que tenim ganes de sortir. Ja ho sé que no ens agrada estar tancats a casa. Però si ens diuen que hem d'estar tancats a casa i evitar les aglomeracions i evitar creuar-nos amb persones a menys d'un metre, que ens hem de rentar les mans cada 2x3, que si pot ser amb desinfectants millor, que el botó aquest de l'ascensor, que la maneta de la porta de sortida de l'edifici, que la toque tothom, que el virus aquest es transmet així, a part de, doncs, si estornudo, si tinc tos, si respiro fort, a part de tot això, doncs, si ens diuen que hem d'estar tancats, doncs ho haurem d'estar. Però clar, llavors et surten aquestes fotografies del metro de Barcelona, del metro de Madrid i d'altres, i no ho entens. Per tant, crec que falta un lideratge fort i ferm per part del govern central, que de moment no, sembla que no ha demostrat que comença a fer coses, però bueno, anem fent i a veure què passa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va sortir dissabte, teòricament havia de sortir a les 2, va sortir a les 9 del vespre, a dir ja què comportava això de l'alerta sanitària, i va dir, després d'una pregunta, que si li van preguntar si Espanya evolucionaria com a Itàlia o no, i va dir, bueno, tot sembla indicar que la setmana que viene, o sigui, aquesta que hem començat avui, durante la setmana que viene, igual podíem arribar als 10.000 casos. Fixeu-vos el mal informat que està aquest home, que és el que mana. Avui dilluns, a les 12 del migdia, a Espanya, hi ha prop de 8.800 casos. O sigui, igual durant la setmana arribem als 10.000. Si és que avui dilluns, igual arribem als 9.000. I pujant. Pràcticament 300 morts. De moment la comunitat més afectada segueix en Madrid, però ull, perquè País Basc, Catalunya i d'altres segueixen pujant. I és que és una cosa que, clar, no la veiem, et trobes bé, és un virus que es contagia molt fàcilment. De moment, el que s'ha demostrat efectiu és això, quedem-nos tancats a casa, evitem, si una persona tus i tal, escolta, 2 metres de distància. I aquestes històries, a casa es pot fer moltes coses. Aquesta setmana us en parlarem des de tots els àmbits, des de l'àmbit de la salut, de la nutrició, de l'exercici, de l'oci, dels estudis, de lectura, de cultura, de música. Es pot fer moltes coses a casa. Ara, això sí, ja les operadores espanyoles avisen. Ull, que aquest cap de setmana el consum de dades per internet ha pujat un 40%. Un 40% en un cap de setmana, el primer cap de setmana. És a dir, sí, ho basem tot a internet, però siguem racionals, racionalitzem-ho. No cal estar tot el dia connectat al YouTube, perquè al final les plataformes de vídeo són les que més consumeixen. No cal estar tot el dia connectat a Netflix o a d'altres plataformes. Bueno, racionalitzem-ho. Volem veure 2 pel·lícules al dia? Doncs 2 pel·lícules al dia. Però no està tot el dia connectats. En fi, va, que parlem de meteorologia. Avui, a Lleida ciutat, hem començat amb pluja. A hores d'ara tenim 10 graus i mig, amb un vent fluix de 5 metres per segon. I a Lleida ciutat hi han caigut 13 litres avui, més 5 d'ahir, doncs fan aquests 18 litres per metre quadrat, però a Capdella en tenim 50, a Barruera 37, a Talarn 28, a Esterri 24, a Os de Balaguer i Llimiana 21, a Tuixent 20 i a Nargó 19 litres per metre quadrat. Seguiran les pluges avui i segurament a partir de demà doncs ja desapareixeran. Nosaltres anem a buscar aquesta primera previsió meteorològica, primera, vull dir, d'aquesta setmana, des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Ja saps que sempre el que fem és connectar amb el nostre company Íñigo Jiménez. Íñigo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. La província de Lleida es preveu una situació meteorològica complicada amb el cel cobert i precipitacions que poden ser localment fortes i persistents i ocasionalment amb tempestes. La cota de neu anirà pujant de 1.600 a 2.000 metres i s'esperen acumulacions de 5 centímetres de neu a la Vall d'Aran per sobre dels 1.000 metres. Les temperatures avui baixen de forma localment notable fins als 14 graus de màxima a la capital i Balaguer, 13 a Tàrrega, 12 a la Seu d'Urgell i 11 a Viella. Pel que fa el vent, bufada a l'est i nord-est i continuarà així la resta del dia. Demà dimarts continuarem amb precipitacions disperses i ocasionals que això sí tendiran a remetre a la tarda. Les temperatures demà pujaran fins als 21 graus de màxima a Balaguer, 20 a la Seu d'Urgell, 19 a Lleida capital, 18 a Tàrrega i 16 a Viella. Pel que fa al vent, continuarà bufant a l'est i nord-est durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. Va, que fem una pausa i de seguida intentem connectar amb el diari La Mañana, on tenim el Francesc Guillaumet, el seu director.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Vols assegurar-te la teva collita? Open Natura et proposa la pol·linització amb el millor rusc del mercat, Tripol.
Te'l portem, te l'instal·lem i un tècnic et resoldrà qualsevol problema.
100% eficaç i a partir de 50 euros el rusc.
Fes ara la teva comanda al 973 28 93 09 o a info@opennatur.com.
Tripol, l'únic rusc preparat per les dures condicions del camp.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
Tú no lo pienses, no lo hagas. No pienses en la cantidad de veces que te ha tocado bajar a por agua a las tantas y en pijama. Porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Llama al 900-208-208 o entra en promosmotic.com y ahórrate el paseíto.
Grupo Corsa, sed de innovación.
Herrera en Cope, Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Mentre intentem parlar amb el director del diari La Mañana, anem a recordar doncs, que, aviam, només que les escoles estiguin tancades ja es nota això al carrer. Hi ha hagut poc trànsit, eh? Tot i la pluja avui a la ciutat de Lleida, en el primer dia laborable de l'estat d'alarma. Menys vianants pels carrers, alguns amb mascareta i guardant la distància entre ells. Si és que, afortunadament, la majoria ho fem bé, però no tothom. I com que no tothom ho fa bé, hi ha la Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra i d'altres cossos de seguretat de l'Estat que ara ja, primer ens avisen, després ja saps el que fan. T'ataquen a la butxaca, que és on ens fa més mal. Les multes, per no seguir les recomanacions de l'Estat d'alarma sanitària, van dels 100 euros als 600.000 euros. N'has de fer molt grossa, eh? Però els ciutadans que incompleixen la limitació de moviments a la via pública poden ser multats, depenent del que sigui, amb aquestes quantitats. De fet, aquest cap de setmana hi ha hagut les primeres sancions a locals de Lleida per oferir serveis no autoritzats i controls al carrer. Com dèiem, places, la mitjana, les bases, la canalització del riu Segre, el turó de la Seu Vella, etc, etc. Hem d'estar a casa, doncs hem d'estar a casa. A Lleida, hores d'ara, les xifres ens diuen que tenim 2 nous casos de coronavirus. Pugen a 36 els casos que tenim, però hi ha 202 persones en aïllament domiciliari, de les quals gairebé un centenar són professionals sanitaris de totes les línies assistencials, hospitalaris, atenció primària i del SEM. A Mollerussa també han confirmat que tenen els dos primers casos de coronavirus i que es reuniran el comitè d'emergència. Les dues persones afectades per aquest Covid-19 amb pronòstic lleu es troben confinades a casa. L'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha confirmat l'existència d'aquests dos casos de coronavirus a la ciutat i demana fer aïllament domiciliari i ser responsables.
Avui hem sigut coneixedors de la confirmació dels dos primers casos de coronavirus aquí a la ciutat de Mollerussa i és per això que creiem convenient que més enllà de fer-ne el seguiment de les mesures a través de xarxes socials, dels decrets o dels bans, creiem important doncs, fer una crida a la gent perquè realment compleixi i sigui respectuós amb l'ús de l'espai públic, evitant concentracions, evitant doncs, fent aquest ús restrictiu que ens marquen les diferents normes i estat d'alerta, demanar doncs calma, però a la vegada amb molta prudència i, per tant, doncs tothom a casa que hagi d'estar a casa i fins que no superem la crisi, molt atents a les informacions municipals i també des de les autoritats sanitàries.
Doncs és una recomanació força assenyada, és el que ens diuen que s'ha de fer i no et pregunten si t'agrada o no t'agrada. S'ha de fer això. I ja està. I s'ha de fer això com a mínim dues setmanes, com a mínim. Per cert, que a Lleida, l'Ajuntament de Lleida, entre altres coses, ha suspès la zona blava fins a nou avís. Per tant, és veritat que no hi ha botigues obertes, la gran majoria, per tant, no tenia cap mena de sentit mantenir la zona blava activa.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I com et dèiem, ara sí, que ja parlem amb el director del diari La Mañana, el Francesc Guillaumet. Francesc, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
Amb el Francesc Guillaumet, mira, dues coses per començar només. Un, estàs a casa o estàs al diari?
Estic al diari, perquè aquí al diari de la mañana hem fet un pla de contingència que consisteix en el següent. Una part de la redacció treballem presencialment des del diari i l'altra des de casa, no?
Molt bé.
Un experiment de teletreball que no havíem fet mai, però evidentment les circumstàncies ho recomanen i ho vam estar preparant durant tota la setmana passada. Aquest cap de setmana ho hem anat implementant gradualment, bàsicament perquè ens funcioni tot, i avui ja simplement totalment.
Molt bé. I l'altre, el diari Degà de les Terres de Lleida, el de sempre, el més antic, el que hi és des de que tens memòria, el diari La Mañana, ha estat pioner en oferir la informació per tots els ciutadans que vulguin. I és que a través de la vostra plana web us podeu descarregar de manera totalment gratuïta el diari cada dia.
Exactament. Hem pensat que La Mañana, com un mitjà de comunicació de les Terres de Lleida, i també per la responsabilitat social que té cap als seus lectors, cap a la ciutadania de Lleida, havia de fer alguna cosa. Què fem? Doncs a través de la pàgina web, tota la gent gratuïtament se podrà descarregar el PDF del diari, la subscripció digital, que diem, no? D'alguna sentida, hi ha un parell de codis que publiquem al diari a La Mañana, també es publiquen a la web, i tu podràs veure en PDF tot el diari tal com el publiquem en paper. Què farem per la gent que està pagant aquesta subscripció digital? Perquè no es posi un greuge comparatiu. Aquesta gent, un cop s'acabi tota l'epidèmia, tota aquesta situació d'emergència, se'ls allargarà la subscripció gratuïtament durant tot el temps que hem estat fent aquesta iniciativa. Creiem que ho havíem de fer perquè la informació és la nostra informació, com la resta de diaris, com la resta de mitjans, és una informació de qualitat, creiem que l'hem de posar a disposició de tothom, i més en aquests dies amb molta gent, vaja, pràcticament tothom s'ha de quedar a casa per seguir les recomanacions de no propagar més el coronavirus.
Molt bé, doncs hem parlat avui amb el Francesc Guillaumet. Evidentment, el tema... Clar, el problema d'això és que no sabem de què anirà la setmana, perquè el tema canvia, home, no us diré hora a hora, però dia a dia sí. Evidentment, molt coronavirus aquesta setmana, sí. I sobretot totes les implicacions laborals, econòmiques i socials.
I tant, però la setmana passada, si et recordes, ja més seria notícia, evidentment, partíem del cas de Quintrà, on van confinar una sèrie de veïns. Tot es va precipitar.
Fa una setmana, només.
Fa una setmana. El diumenge passat no passava res, entre moments no passava res greu, sí. I dilluns es precipita tot. Què va passar entre aquestes hores, entre diumenge i dilluns? No ho sabem. Potser algun dia ho sabrem. En cas, el que toca és recomanar a la gent que faci fer fer, que és quedar-se a casa, seguir les indicacions de les autoritats sanitàries, perquè això es fa, evidentment, perquè quan hi ha una epidèmia de grip també hi ha un peix d'epidèmia on tothom, molta gent l'agafa. Per tant, si reduïm la gent del carrer, si reduïm la gent de les empreses, si reduïm la gent que no hi hagi contacte, doncs evidentment aquest pic d'epidèmia es produirà, però es produirà amb menys intensitat i es podrà abordar la fase, diguéssim, per abordar la malaltia molt més abans del que seria.
Clar.
Per tant, després temps hi haurà per veure si s'han fet les coses bé, sí, i si algú va anar, evidentment.
Molt bé, Francesc, doncs escolta, enhorabona per la vostra iniciativa. Us connecteu a www.lamanyana.cat, amb NY, lamanyana.cat, i allí hi ha els llocs on et donen el codi i l'accés per estar informat cada dia. Teniu tot el diari La Mañana cada dia de manera gratuïta mentre duri tot aquest estat d'alarma sanitària o estat d'excepció, ja no sé com dir-li.
Sí, un estat, en tot cas, molt estrany, no? Sí. El veure la gent pel carrer, no hi ha alegria, no hi ha... Hi ha preocupació,
sí.
La gent bastant, creu bastant la gent, nosaltres avui el diari titulem Lleida es confina, amb imatges d'ahir, no, diumenge de Lleida, que sembla una ciutat fantasmagòrica, no? Per tant, tot això, cal posar-hi un pic d'esperança, i en la mesura que puguem des de la nostra informació, també anirem explicant totes aquelles iniciatives que surten arran del coronavirus i arran del confinament, però que se li pot donar un toc positiu, perquè la vida segueix, per tant, el coronavirus tard o d'hora el superarem i hem de fer endavant.
Molt bé, doncs, Francesc, estem en contacte igualment. Moltíssimes gràcies, una abraçada.
Gràcies, Ricard.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I mira, com tots els dilluns, perquè anem a... Evidentment, parlarem molt del Covid-19, del coronavirus i de tot plegat avui i tots els dies, aquests propers dies, en parlarem. Ja sabeu que teniu tota la darrera hora amb nosaltres, però els espais habituals de cada dia, doncs evidentment hem d'intentar seguir amb la normalitat, seguint parlant amb les persones amb les que parlem, doncs a cada dia de la setmana. I els dilluns ja sabeu que tenim una cita importantíssima amb la doctora Torrejón, que avui... Escolta, yo no sé dónde está. Doctora Torrejón, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Ricard.
Bueno, vaya situación, ¿no?
Bueno, diferente, ¿eh? Vamos a tomarla como una situación diferente. Mira, dicen que los seres humanos somos inteligentes porque tenemos capacidad de adaptación. Pues bueno, es el mejor momento de demostrar esa inteligencia que se supone que tenemos, ¿no?
Hombre, la verdad es que ahora es una situación diferente, como bien dices, pero es verdad que ya verás que en una semana... La gente ya está acostumbrada, sobre todo el que le toque teletrabajar, por ejemplo.
Correcto, exacto. Es decir, yo creo que ahora mismo estamos viviendo lo peor. Lo peor de cualquier situación es el cambio.
Correcto.
Es adaptarnos a lo nuevo, ¿vale? Nos cuesta trabajo la llegada del verano porque sentimos más calor que nunca, parece que nunca ha hecho tanto calor, lo mismo con el frío, lo mismo si nos cambian un bolígrafo. Es decir, todo lo que es un cambio a los seres humanos generalmente... Bueno, nos genera ese tipo como de miedo, de paralización, y es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Hemos hecho un fin de semana raro, pero que bueno, todo el mundo dice, bueno, pues mira, me viene bien para descansar, ¿no?
Sí.
Porque necesitaba descansar. Pero claro, te levantas hoy por la mañana y el ritmo no es el que era, ¿no?
Claro.
Entonces yo ante todo quiero decir que creo que todas las personas, y en la parte que a mí me toca como médico y como persona que habla en los medios de comunicación, lo primero que tenemos que hacer es... tener esta situación como un paréntesis, ¿de acuerdo? Esto afortunadamente no va a ser definitivo. Esto es un Kit Kat, por así decirlo, duro. Nadie le puede quitar la dureza que esto tiene, nadie le puede quitar la dureza de lo que va a venir después, pero yo creo que sobre todo lo que va a venir después va a depender muchísimo de la actitud que tengamos cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que este periodo hay que sobrellevarlo adaptándonos a él, no tomarlo con desesperación, sino buscar siempre una ocupación a lo largo de los días que tengamos que estar en casa, sean los que fueren. Yo lo primero que aconsejo es que nos quitemos de la cabeza 10, 15 o 21, es decir,
sí,
lo que sea necesario. ¿Por qué motivo digo esto, Ricard? Porque si estamos mentalizados para 15 y luego resulta que son 20, nos vamos a desesperar,
sí,
porque teníamos pensado que el cambio surgía a los 15 días. Entonces, ahora mismo hay que decir, esto es así hasta cuando sea necesario por el bien de todos. Esta es la primera cosa. La segunda cosa, crearnos una ocupación. Yo, por ejemplo, te voy a decir que estoy haciendo los cajones, los estoy ordenando, ¿vale? A lo mejor ese armario...
Bueno, son esas tareas que nunca encuentras tiempo.
Que nunca encuentras,
pues mira,
tiempo, ¿vale? Papeles, cajones,
sí,
con documentación, pensar en alguna terapia que no me daba tiempo a mí a estructurarla bien, pues la estoy pensando. Es decir, me estoy generando una ocupación de las horas y me estoy dando una estructura del día. Pero luego vamos a llegar a lo mío, a mi tema, Ricardo, que sí, tú sabes que me encanta.
De todas maneras, iba a decir exactamente lo mismo que has dicho, y quizás sea una obviedad, pero pase lo que pase, la primavera va a llegar y el verano claro, también va a llegar.
Claro, pero no solo que va a llegar la primavera y el verano, tú sabes los GIFs que están circulando por internet, por Instagram, divertidísimo, ¿no? De esa cara redonda, rechoncha, y dice, sí, me acabo de comer todo lo que he comprado en el supermercado, ¿no?
Sí,
es decir,
correcto.
¿Qué significa? Que ahora mismo, si ya tenemos riesgos para subir de peso, y esto lo iremos explicando poquito a poquito, ahora los riesgos aumentan. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, porque nos sentimos infelices, porque nos llega el aburrimiento, porque qué es lo que hago yo, y además resulta que, claro, como he ido al supermercado y he hecho aprovisionamiento, claro, porque no sabía lo que iba a pasar, y precisamente no he hecho yo aprovisionamiento de fruta, ¿vale?, sino que
sí,
he hecho aprovisionamiento,
correcto,
de galletitas y de multitud de cosas.
Cositas de picar, sí.
Exacto, pues tenemos muchísimo, muchísimo riesgo de aumentar de peso. Y esto es así, y no es alarmista, y te voy a explicar por qué. Si yo sigo comiendo exactamente igual que comía antes, vamos a pensar que no me como galletas, es decir, que no como esto que yo he comprado extra, ¿vale?, sino que sigo comiendo exactamente igual que comía hasta el viernes, ¿vale?, y ahora resulta que mi actividad física se reduce a más de la mitad, está clarísimo que voy a subir de peso.
Claro.
Comiendo lo mismo. Entonces,
esto son matemáticas, ¿eh?
Esto es matemática pura. Entonces, el primer razonamiento es, ya de entrada no tengo que comer más. Tengo que comer igual. Este es el primer razonamiento, ¿vale? Y ahora, vale, si como lo mismo, dice la doctora, que me voy a engordar. Vamos a buscar trucos. Yo, por ejemplo, vivo en un sexto piso. ¿Tú sabes lo que yo hago 3 veces al día? Subo y bajo.
Ya me lo imagino.
Y esto cada persona lo tiene que hacer adaptada a sus características físicas, ¿vale? Yo me subo en 3 momentos del día, hago 2 veces la subida y la bajada de la planta baja al sexto piso, uh-huh, ¿vale? Hago algunos abdominales, hago algún tipo de jumping en el parada, es decir, buscar un poquito de actividad física, ¿vale?, que nos haga contrarrestar, que nos quedemos 0 grados, ¿vale? Entonces, si te parece, como iremos hablando algún lunes que otro, pues yo iré dando trucos, pero yo quiero decir desde aquí 2 cositas muy importantes, Ricardo. Primero, que todos nuestros pacientes que estaban en tratamiento y que evidentemente nosotros hemos cerrado el centro, siguen teniendo los mismos teléfonos que tenían para hablar con nosotros. Es decir, el teléfono de la enfermera sigue abierto, seguimos estando disponible para nuestros pacientes para aclararles las dudas que tengan. Y nuestro teléfono, que aprovecho y si me lo permites lo digo, sí, es el 93-414-3631, está abierto para programar visitas informativas para cuando se levante la veda. Es decir, que toda aquella persona que ahora vea mucho más necesario el que nosotros le ayudemos, que nos llame.
Claro.
Que yo personalmente le voy a llamar, voy a tener una charla con él y vamos a quedar para después, ¿de acuerdo? Es decir, que esto no significa que no sigamos adelante con nuestros proyectos. Entonces, esta es una cosa. Y la segunda cosa es que en mi Instagram, que es doctora Torrejón, ¿vale?, todas aquellas personas que quieran acoplarse, yo voy a ir sacando y voy a ir enseñando platos, cantidades, comidas diferentes, pequeños ejercicios, reflexiones, para ayudar en la medida que yo pueda a superar este paréntesis, sean los días que sean.
Oye, pues es una guía muy interesante, porque ahora pensando, hay veces que te dicen, bueno, tienes que comer un poco menos. Bueno, ya, pero ¿cuánto es un poco
claro,
menos
cuánto,
o cuánto es
menos,
o qué me como o qué dejo de comer? Bueno, pues
correcto,
mira, en el Instagram de la doctora Torrejón, la podéis buscar así, ¿eh?, doctora Torrejón.
Correcto.
Nos irá hablando de el tema de la nutrición, el tema de platos y también el tema de ejercicio,
Sí.
Que a veces hacemos poco, pero claro, ya solo ir al trabajo, andar un poco por la calle y tal, ya es algo,
es algo,
¿no?
Sí.
Con lo cual, en casa se puede hacer muchísimas cosas,
sí,
de ejercicio.
Sí, sí, sí.
No hace falta tener máquinas ni historias,
Correcto.
Se puede hacer muchísimas cosas y es lo que vamos a hacer los lunes. De todas maneras, ya sabes que tienes el teléfono de la doctora a tu disposición, 93-414-3631, como nos ha dicho, te llamarán y ya quedaréis, tranquilo.
Sí, sí.
O sea, esto va a durar lo que tenga que durar, pero dura y se acaba.
Y se acaba,
con lo
correcto,
cual, 93-414-3631, la podéis seguir también en las redes sociales, en Instagram, doctora Torrejón, y los lunes aquí, en COPE Lleida, que vamos a hablar cada lunes Pues bueno, de cositas, porque en una semana, doctora, seguro que vamos a recibir un montón de mensajes, de vídeos, sí, de estos, de historias que nos van a hacer pensar en temas que podemos hablar para el lunes siguiente, seguro.
Correcto.
Seguro que sí. Pues doctora, ha sido un mensaje de esperanza y también de trabajo, de que hay cosas que no dependen de nosotros, pero hay otras que sí.
Que sí, correcto.
Y de las que sí nos debemos encargar.
Correcto.
El lunes volvemos a hablar. Doctora Torrejón, como siempre, un placer.
Un abrazo, Ricard.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I seguim, evidentment, parlant d'aquest Covid-19, d'aquest coronavirus. Tenim dies per parlar-ne a fons. Ja hem escoltat aquesta actualitat informativa del dia i durant tots aquests dies en parlarem. En parlarem de moltes vessants, de la vessant sanitària, de la vessant de precaució, de prevenció, de la vessant social, de persones que estan soles, com ho fan, com ho passen aquests dies, de persones sense llar, que això és una cosa que també els hem de visibilitzar, és a dir, quan ens diuen, no, us heu de tancar a casa, i la persona que no té llar, on es tanque, com ho fa. I avui el que fem, repeteixo, en aquest especial, és anem a parlar amb el senyor Bisbe, perquè jo crec que també té coses molt importants a explicar-nos i, evidentment, mantindrem una comunicació fluida durant tots aquests propers dies, perquè ja sabeu que les coses canvien dia a dia. Fem una connexió amb el bisbe de la diòcesi de Lleida, el senyor Salvador Jiménez Valls. Senyor bisbe, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard, i a tots, bon dia, sí.
No es pot fer gaires previsions, perquè les coses estan de 24 hores en 24 hores, de canvis.
Exactament, sí. Són molt canviants. Jo crec que tots ho estem utilitzant el sentit comú perquè entenem que segurament no es pot fer altra cosa més que anar atenent els moments i modificant inclús sobre la marxa. Clar.
Uh-huh. Jo parlava de moltes situacions que potser ens hem de plantejar avui en dia, persones que viuen soles, persones sense llar, persones de l'àmbit sanitari que potser comencen a estar esgotades, etcètera, etcètera. Però, ja que parlem amb el senyor bisbe, des del punt de vista cristià, com hem d'afrontar aquests propers dies?
Pues jo voldria dir tres cosetes per a tots, per a mi mateix inclús, clar. Una, que els cristians estem obligats a complir les recomanacions o els manaments que ens donen les autoritats sanitàries, les autoritats nostres de tot l'Estat, perquè estan apoyats per els tècnics que són els que entenen això. Una altra és que tots els cristians hem de resar en aquestes situacions complicades. Per això nosaltres volem que les esglésies que puguen estar obertes, que estiguen perquè algú vulgui individualment anar a resar, que rese. Jo crec que és importantíssim, però la vida cristiana és tan important un supermercat com l'església oberta per anar a pregar. I això és molt important que s'ho diguem. I els cristians han d'utilitzar també el sentit comú. Sobretot això també. Si mos diuen a casa, pues a casa. Si mos diuen, bueno, no sé, el que creus tu, sí.
Clar, això és veritat, això ara tenim aquesta situació, d'aquí dues setmanes no sabrem quina tindrem, de fet demà no sabem quina tenim, per tant ens hem d'anar adequant. Hi ha una altra figura a la societat que és molt valorada de sempre i és el tema del voluntariat, i d'això l'Església en sap i molt, perquè hi ha molt voluntariat al tema de l'Església. Clar, ara es plantegen aquests dubtes de, jo sóc voluntari, què faig? Hi vaig, no hi vaig, ajudo, no ajudo, és a dir, si no hi vaig, deixaré d'ajudar. Com ho afrontem, això?
Pues nosaltres el dissabte ja, pel matí, vam crear una comissió diocesana per a coordinar-nos i per telèfon estar en contacte per atendre a totes les persones més febles, més vulnerables de la nostra societat. Jo crec que avui també tenim que donar resposta des de Càritas, des de Vicencians, des de Jericó, des d'Arrels. N'hi ha moltes institucions d'Església que volen continuar recolzant la vida de les persones, però sempre complint el que diuen les autoritats. Ells ja reben informacions i ells el que no volen és deixar en l'aire a les persones més vulnerables. També partim del fet dels voluntaris. Tenim molts voluntaris de més de 65 anys i els han recomanat que és cert que poden ser màrtirs ells, però avui crec jo la caritat cristiana comença en no contagiar a ningú. Uno pot ser màrtir, com ha passat sempre en l'Església, oferint la seva vida, però no pot posar en risc la vida dels demés. Per això que escolten les recomanacions que fa Càritas i que prescindeixen del seu voluntariat si són més majors de lo que diga Càritas, que no ho facin i que atenguin aquesta possibilitat, clar.
Clar, són aquestes situacions que a vegades et poden portar amb un... Bueno, què fai, no? Una cosa o l'altra, però jo crec que sí, que avui en dia la informació sanitària és potser la que hauria de prevaldre, és a dir... Estem a la situació que estem i els sanitaris o la comunitat científica, per entendre'ns, són qui ens han d'acabar orientant, no?
I són els que marquen el camí, sí. Ells mateixos, claro.
Clar. El sentit comú també és una història que hem de començar a destapar i treure-la a passejar.
I sobretot evitar els bulos, sí. Els fake news que n'hi ha tantes.
N'hi ha moltíssims, eh?
I això tampoc no pot ser que cadascú tingui cada dia més alarma interior i la falsa a l'exterior.
Clar que sí. Ja, ara, la veritat és que hi ha molta gent amb molt temps lliure i la veritat és que les coses es disparen, però és veritat, s'ha de tenir cura, informar-nos a les fonts oficials i tot plegat. Senyor Bisbe, li volia treure un altre tema abans d'acabar, i és un tema, bueno, és un tema temporal, vull dir que anem a parlar de distàncies en el temps. Sembla lluny, però la Setmana Santa no està tan lluny. I amb les restriccions d'avui, parlo d'avui, amb les restriccions d'avui, una Setmana Santa seria molt diferent a la que coneixem.
Segur que sí. Si el dissabte van tindre també una reunió, jo crec que també virtual, jo no vaig poder estar, però les cofradies hi han decidit també, jo crec que en general, jo no tinc encara la nota, però la van a publicar avui, de deixar de fer professors i tot el que ens diguin en aquell moment les autoritats. És fàcil comprendre que en Lleida, que és important la Setmana Santa, però no tant com Sevilla, com clar. Valladolid o com Còrdoba, on allí ja han suspès tot el públic en Setmana Santa. I aquí també crec que la nota la llegirem en seguida, però sí que han decidit les cofradies i germandats no celebrar. Uh-huh. Les professions. No sabem si podrem celebrar els oficis en les temples. El papa ja ha comunicat públicament que ell farà els oficis enguany sense poble fidel, i ho televisaran. Nosaltres encara no sabem com ho farem realment.
Clar. Abans d'acabar, això ja és personal, senyor Bisbe, té algun amic, algun conegut, algun company a Itàlia?
No.
Ah.
De moment no, però que estan allí estan molt mal també.
Clar. No, era per saber si li havien... Bueno, si tens alguna persona coneguda allà, per saber que t'expliquin el seu dia a dia, que ho dic perquè la situació a Itàlia, teòricament, és 10 dies avançada al nostre, més o menys, i bueno, escolta, anem a veure què estan fent allí per saber el que farem nosaltres la setmana vinent, no?
Jo també ara que tinc aprofito per a disculpar o per a demanar molta comprensió als cristians. Ahir diumenge i el dissabte ja vam decidir no tancar les esglésies, sinó dispensar de l'obligació d'anar a missa el diumenge com ho fem tots els cristians. Els capellans també són persones de risc. Jo els he dit que ells tenen que celebrar l'Eucaristia, però les persones poden deixar d'anar en grup a l'Església i, si van, tenen que respectar les normes que ha dictat l'autoritat. O sigui, una Església gran, que vagin 15 persones situant-se i pensant que el mossèn pot no poder dir missa si s'haguera infectat o tinguera risc d'infectar a altres, clar.
Mm-hmm. Doncs hem parlat avui amb el bisbe de la diòcesi de Lleida, el senyor Salvador Jiménez Valls, a qui li agraeixo que ens hagi atès, i evidentment mantindrem una comunicació fluida durant tots aquests propers dies per copsar els canvis que hi hagi, les novetats, però també per seguir donant esperança, perquè tot i que la situació evidentment és més dura del que ens preveiem o del que ens deien, també tenim aquest altre ingredient, que és l'esperança, seguint evidentment tots els passos que ens diuen que hem de seguir.
I no s'oblideu mai ningú, tots els cristians, de pregar perquè això passi pronte i que el nostre Senyor estigui acompanyant-nos sempre.
Bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tots. Gràcies.
I nosaltres ja anem directes a la una. Amb aquesta sintonia, en aquesta hora, hauríem d'escoltar el Joan Bellmunt, però evidentment no el podem tenir aquí als estudis. I aquest espai, doncs, el deixarem congelat, per quan torni tot a la normalitat. Ara, senyals horàries, arribem, però parlarem amb el Joan, seguiu escoltant aquests dies que parlarem. Senyals horàries, arribem a la una, darrera hora, i després seguim al migdia de Lleida.
És la una, mediodía en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Lo último que acabamos de conocer es que hay otro nuevo cargo público, otro rostro conocido dentro de la política, contagiado por el coronavirus. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha informado que ha dado positivo por el COVID-19. ¿Qué más sabemos, Álvaro Coutelén?
Pues que Isabel Díaz Ayuso ya se hizo las pruebas la semana pasada, dio negativo, pero al mantenerse la tos las ha repetido y ella misma acaba de confirmar el positivo en su cuenta de Twitter.
Hola a todos. Ayer durante una entrevista acabé tosiendo y por eso repetí las pruebas y cuidar así de mi entorno laboral. En este caso di positivo, pero me encuentro con total normalidad.
La presidenta de la comunidad está sintomática, pero está aislada en su casa. Allí va a seguir trabajando. Ya se le han instalado todos los elementos técnicos e informáticos necesarios para poder estar completamente conectada y de esta manera seguir toda la evolución de la crisis del coronavirus y el resto de asuntos de la Comunidad de Madrid. Todo el contacto con su equipo de gobierno será telemático. Te recuerdo, Marta, que es el segundo positivo en el gobierno madrileño tras el de la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín.
Pues Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, es el último rostro conocido dentro de la política que se suma a esos positivos por coronavirus. Según la última actualización del Ministerio de Sanidad, en España hay 8.744 positivos, son más que ayer, 1.000 más que ayer. La cifra de muertos se acerca a los 300 y hay que destacar, y este es un dato positivo a tener en cuenta, 521 pacientes se han recuperado, han recibido el alta hospitalaria, y esto también es importante destacar, 521 pacientes han superado el coronavirus. Hoy es el primer día laborable del estado de alarma, es evidente que hay un parón general de la actividad, pero se han vivido escenas que hay que mejorar, lo hemos visto a través de las redes sociales, sobre todo en cercanías y en el metro de las dos principales capitales. Por eso le han preguntado al gobierno sobre estos episodios que hemos visto en estas fotografías. Desde el Ejecutivo han minimizado las aglomeraciones en los transportes públicos de Madrid y Barcelona durante la hora punta. Ricardo Rodríguez.
Sí, los viajes en transporte público, Marta, han caído un 75%, pero según el gobierno se ha hecho imposible en esta primera jornada evitar algunas aglomeraciones en hora punta, sobre todo en las cercanías. El Ministerio de Transportes habla de problemas operativos que la secretaria general María José Rayo minimiza y ya ha comprometido un refuerzo de servicios.
Los problemas técnicos u operativos ocurren en la línea C5 de cercanías de Madrid. Se va a producir un refuerzo de servicios con objeto de tratar de reducir esa sensación de aglomeración.
En paralelo, el Ejecutivo está estudiando la fórmula idónea para mantener la conexión de vuelos con Baleares y Canarias con las islas, sin por ello incentivar los viajes.
La foto que deja este primer día laboral del estado de alarma es la de los militares ya en la calle. Defensa informa que más de 1.000 efectivos están desinfectando y vigilando nuestras ciudades. Manuel Ángel Gómez.
1.100 militares de la UME están ya desplegados en 14 provincias españolas. El despliegue se ha ampliado hoy a ciudades como Málaga, Logroño, Huesca, Valladolid, Burgos, Teruel y Guadalajara. Están llevando a cabo misiones de vigilancia y de desinfección de infraestructuras críticas dentro de la respuesta para la contención del coronavirus. Además, las Fuerzas Armadas van a dar apoyo a los servicios sociales en su atención a las personas sin hogar. Participarán en el reparto de alimentación, la dotación de comedores sociales y la habilitación de los espacios necesarios para ayudar a estas personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, ¿qué destacamos, Corrochano?
Bueno, la influencia del coronavirus en el deporte, uno de los grandes temas de conversación es la resolución del Campeonato Nacional de Liga. Dijo ayer el presidente de la Liga, Javier Tebas, en el tiempo de juego, que está convencido de que se va a terminar la temporada del campeonato. Sin embargo, la Federación Española no es tan optimista y está muy pendiente de la reunión de la UEFA de mañana martes para saber qué pasa con las competiciones por equipos, la Liga de Campeones y la Europa League, y sobre todo qué pasa con la Eurocopa, sobre la que existe una alta probabilidad de que sea pospuesta. Otro asunto es año de elecciones en las federaciones deportivas, algunas de ellas adelantadas a celebrarse antes de los Juegos. Vamos a ver qué decisión va a tomar el Consejo Superior de Deportes. Juan Antonio Alcalá.
El Consejo Superior de Deportes, en efecto, se dispone a comunicar en breve, durante la semana, la suspensión absoluta de todas las elecciones en todas las federaciones deportivas que tenían autorización para votar antes de los Juegos Olímpicos. En concreto, no va a haber elecciones antes del verano en Federación Española de Fútbol, Baloncesto, Gimnasia, Bádminton y Triatlón. Ante el estado excepcional que vive España, no se dan las circunstancias, entienden en el gobierno, para una campaña electoral con reuniones con electores, con viajes o con asambleas de más de 150 personas. En el caso más mediático del fútbol, ese duelo entre Luis Rubiales e Iker Casillas queda aplazado Corrochano hasta el próximo mes de octubre.
Y una más, la Asociación de Clubes de Baloncesto tiene prevista una reunión telemática a las 5 de la tarde con los 18 clubes de la ACB para tomar una decisión sobre el desarrollo de la liga. Recordemos que este fin de semana no ha habido partidos, está suspendida la jornada del próximo fin de semana y ahora hay que saber qué pasa en los próximos días. Lo informaremos sobre esa reunión que mantiene la ACB, como digo, a las 5 de la tarde en Barcelona telemáticamente.
Gracias, Corrochano. José Luis, están buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Marta.
Bueno, desde hace 3 semanas la parroquia de San Francisco, en la ciudad siria de Alepo, reza el Vía Crucis por las víctimas del coronavirus como signo de gratitud por la ayuda recibida durante la guerra desde países como Italia y España.
Aunque siguen sufriendo muchos problemas, los feligreses de esta parroquia latina de Alepo, guiados por el franciscano Ibrahim Al-Sabah, han puesto en marcha varias iniciativas de oración por los enfermos, las familias y los niños que no pueden ir al colegio. En esta parroquia, más de 660 chicos participan en los grupos de catequesis y son ellos los que preparan un viacrucis por todos los que están sufriendo la epidemia del coronavirus. Los fieles de Alepo están profundamente agradecidos por la ayuda que han recibido durante la guerra, especialmente a través de la iglesia italiana, y ahora les honra tener la posibilidad de devolvérsela de esta manera.
Gracias, José Luis. Escucharemos, como siempre, el espejo. Además, mira, en estos días de crisis del coronavirus, la verdad es que nos ha cambiado bastante la rutina. Seguro que te haces un montón de preguntas, como por ejemplo, cómo limpiar los baños, las puertas, la vajilla de tu casa. Pues en cope.es vas a encontrar un montón de consejos para ello. Seguimos en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Segueixes al migdia de Lleida, sóc el Ricard Álvarez, 7 minuts per sobre de la 1, dilluns 16 de març del 2020, primer dia laborable després del decret de l'estat d'emergència sanitària a Espanya. Que com ho portes? Nosaltres tenim un número de WhatsApp, perquè m'ho puguis explicar o perquè puguis desfogar-te a vegades, que també va bé. 664-526-180, 664-526-180. Mira, entre d'altres, ens envia un missatge a la Mercè i em diu: soc sanitària, avui tinc descans després de 7 dies seguits treballant. Si us plau, sols guanyarem aquesta guerra si la gent es queda a casa. Queda't a casa, el hashtag. Si és que ho hem dit, ens ho han dit. Ens ho diuen els que hi entenen. Ens ho diuen els que no hi entenen, que al final són els polítics. Dic, els que hi entenen són la gent de la sanitat. Ens ho diu tothom. A més, és que és una manera de posar-hi remei relativament fàcil i còmoda per entendre'ns. Quan dic fàcil i còmode, em refereixo que altra cosa és tenir que estar ingressat en un hospital, rebre tractament. Llavors és quan tenen recordes quan estàs bé. Això, home, que és estar a casa. És que jo crec que, de vegades, no valorem quan estàs bé. Només ens fixem en el que... És que, clar, jo ara sortiria a caminar pel carrer i no puc. Bueno, home, val, no pots, però pots fer moltes altres coses. I repeteixo que les operadores ja ens han dit que no ens fiquem a veure vídeos tots alhora durant tot el dia, que el consum de dades a Espanya aquest cap de setmana ha pujat un 40%. I que, bueno, per evitar... Perquè, clar, imagineu-vos, és que ho parlàvem divendres passat amb la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Ho hem apostat tot a internet. Si cau la xarxa, què farem? Què farem? Doncs racionalitzem-ho. Ho hem de racionalitzar, Per cert, que seguim amb un dia plujós a Lleida. Portem acumulats prop de 20 litres per metre quadrat. Durant aquest matí n'han caigut 50 a Capdella, 37 a Barruera, 28 a Talarn, 24 a Esterri, 21 a Os de Balaguer i a Llimiana, 20 a Tuixent i 19 a Nargó. Temperatura relativament baixa, 12 graus a la ciutat de Lleida, amb un dia ennuvolat aquest primer dia en el que doncs, ens hem de quedar a casa. Hi ha molta gent que, si ha pogut, doncs està teletreballant, que és una paraula que potser no havíem fet anar mai, teletreballar, treballar des de casa, que no és fàcil, eh? Que no és fàcil, perquè a casa et distreus amb una facilitat, i més si tens canalla per casa i tota la història. S'ha de posar un ordre, uns horaris, no perdre l'activitat física, ens ho deia la doctora Torrejón, i en parlarem aquests dies, eh? Tots aquests dies, penseu que nosaltres avui hem començat una programació especial des de COPE Lleida que durarà fins que duri tot plegat. És a dir, pràcticament tots els espais que tenim habitualment o quedaran cancel·lats, aplaçats, o els adaptarem. Per exemple, demà tenim l'espai d'advocats, doncs intentarem parlar amb l'advocat, però del tema laboral i econòmic, dels ERTEs, d'aquests ERTEs temporals, què podem fer, què no podem fer, què s'ha de fer o què no s'ha de fer, per exemple. L'espai de barris de demà, doncs parlarem amb els barris. Què estan fent? Com ho estan portant? Què reben? Què és el que reben dels seus veïns? Què els hi diuen? Ja saps que tot això tu m'ho pots explicar i ho pots fer de manera gratuïta al nostre número de WhatsApp, que és el 664 526 180, 664 526 180. En fi, anem a connectar amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Íñigo Jiménez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. La província de Lleida es preveu una situació meteorològica complicada amb el cel cobert i precipitacions que poden ser localment fortes i persistents i ocasionalment amb tempestes. La cota de neu anirà pujant de 1.600 a 2.000 metres i s'esperen acumulacions de 5 centímetres de neu a la Vall d'Aran per sobre dels 1.000 metres. Les temperatures avui baixen de forma localment notable fins als 14 graus de màxima a la capital i Balaguer, 13 a Tàrrega, 12 a la Seu d'Urgell i 11 a Viella. Pel que fa al vent, bufada a l'est i nord-est i continuarà així la resta del dia. Demà dimarts continuarem amb precipitacions disperses i ocasionals que això sí tendiran a remetre a la tarda. Les temperatures demà pujaran fins als 21 graus de màxima a Balaguer, 20 a la Seu d'Urgell, 19 a Lleida capital, 18 a Tàrrega i 16 a Viella. Pel que fa al vent, continuarà bufant de l'est i nord-est durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. Vinga, va, que busquem l'actualitat informativa, la darrera hora.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Per cert, efectes pràctics. Sabeu que els telèfons d'emergència a Catalunya són el 061 i el 112. Doncs se n'han habilitat dos més, perquè no es col·lapsin. El 010 i el 012. 010 i 012, a part del 061 i del 112. Però, a través d'internet, si tens la possibilitat, si no, truca, evidentment, abans del dubte, truca. Però, si tens accés a internet, els canals oficials, canals oficials de la Generalitat, de Salut, de Sanitat, etc., tens moltíssima informació del coronavirus, del Covid-19, què és, com es transmet, què podem fer, què no hem de fer, etc., etc. T'ho dic perquè, aviam, si no tens més remei, doncs truca. Però, si no, tenim moltes altres maneres. Mira, us deia abans que el president del govern deia, jo crec que mal assessorat, de veritat, crec que mal assessorat, no es tracta ara de fer llenya de l'arbre caigut per entendre'ns, però deia dissabte que, escolta, que segurament aquesta setmana, cap al final de setmana, podríem arribar als 10.000 casos. Dic mal assessorat, perquè és que aquest matí parlàvem de 8.744, però acaben de publicar les xifres ara, fa un minut, Sanitat, i a Espanya hi ha 9.191 casos. 9.191 casos. Com pot ser que el president del govern no l'assessorin bé amb aquesta matèria? Com pot ser que dissabte a les dues del migdia hagués de dir que entràvem el període d'emergència sanitària i que no sortís fins a les 9 del vespre a dir-ho? Però quines discussions internes tenen? O sigui, per què 7 hores van tardar a posar-se d'acord a oferir unes normes laxes, molt laxes? Perquè ja es veu que és que a Itàlia, que ja han passat per aquí, ens ho diuen. Que és que a Xina, que fa molt temps que ja han passat per aquí, ens ho diuen. Que la gent de Madrid se'n van anar cap a la platja, cap a Múrcia i cap a la Comunitat Valenciana. que les autoritats locals de la Comunitat Valenciana i de Múrcia van haver de confinar gent i no deixar entrar més gent. Que Paco González, el director d'esports de la cadena COPE i conductor del Tiempo de Juego, dissabte a la tarda, abans de que es digués que estàvem en estat d'emergència sanitària, però vaja, que el sentit comú ja ho havien anunciat el divendres, eh? Per tant, no me faltava que sortigués signat, digués que a Madrid, a la Casa de Campo, al Retiro i a d'altres llocs emblemàtics de la ciutat, estava ple de gent, que hi havia d'anar a la Guàrdia Urbana a dir, sisplau, que hem d'anar cap a casa, que ens han dit que ens confinem, que no hi hem d'estar, quan Madrid és l'epicentre, és el focus. Que és que a Madrid, dels 9.100 casos, en concentra 4.165. Que parlàvem de no arribem als 300 morts i hores d'ara tenim 309 morts. Que tenim 432 persones a la UCI. Les persones que estan a la UCI, a la unitat de cuidados intensius, precisen normalment d'un respirador. Perquè ja sabeu que això, al final, en els casos més extrems, afecta els pulmons. I de respiradors n'hi ha unes unitats limitades. Quan ens diuen el col·lapse de la sanitat, no s'estan referint al nombre de llits. Perquè al final, escolta, un llit és un llit, en un hotel, amb llocs que es poden habilitar. No és aquest el problema. No és el problema la falta o no de llits. El problema són els respiradors i d'altres coses que n'hi ha pocs. Perquè vaja, no està dimensionat per aquestes històries. Aquest és el problema. El problema del col·lapse sanitari, que pot arribar a ser, no és que hi hagi molta gent i haguem d'omplir els hotels també de malalts per trobar un llit. No és el problema de llits. Sempre visualitzem el problema amb llits. No és aquest el problema. El problema són els respiradors. Aquest és el problema. Perquè un llit el podem aconseguir d'una manera o altra. Però un respirador ja és més complicat. I la gent, quan entra a la UCI, requereix normalment d'un respirador. I hores d'ara en tenim a 432 persones, de les quals 253 estan a Madrid. Per això Madrid està fregant el col·lapse sanitari. Per això hi ha gent que no entén que Madrid no estigui ja tancada, confinada. Perquè el confinament, l'efecte del confinament, no el notarem fins d'aquí 10 dies. No demà o passat demà. Perquè hi ha gent que diu que és que a Lleida només ha pujat dos d'ahir avui. Estem a 36 casos. Escolta, ja veiem la corba que s'està aplanant. Que no. Aviam, espero equivocar-me, però vaja, a nosaltres les fonts sanitàries ens diuen que no, que el cap de setmana se'n comptabilitzen menys, que l'efecte del confinament no el notarem fins d'aquí 10 dies, com a mínim. Per tant, tot el que passi des d'ara fins d'aquí 10 dies ha sigut retard d'aplicar aquest confinament. I com ens deia una oient sanitària que porta 7 dies treballant, i com ella segur que d'altres, la Mercè i moltes altres, com més els ajudem és quedant-nos a casa, que ens ho estan dient per activa i per passiva, per tot arreu. Escolta, que el pitjor que et pot passar de quedar-te a casa és que t'avorreixis, però és que avui en dia és impossible. Només cal que pensis que pots fer mil coses. Mira, pots aprofitar. Si teniu fills a casa, doncs parleu amb els fills. Si teniu llibres que no us heu llegit mai, a llegir llibres. Sèries, que ens diuen que no hem d'estar tot el dia a la tele. No hem d'estar tot el dia, però hi podem estar unes hores. Sèries, pel·lícules, escoltar música, provar a cuinar aquells plats. Com que hi ha molta gent que, escolta, va al supermercat com si no hi hagués un demà, se suposa que hi ha moltes cases que estan, vamos, plenes de menjar a casa. Doncs mira, busques per internet aquella recepta que mai havies tingut temps per fer. Doncs mira, ara tens temps. Per exemple, eh? Hi ha moltes coses a fer, però ens ho diuen els sanitaris, quedem-nos a casa, evitem les aglomeracions, la distància social aquesta dels 2 metres. Que et trobes bé, perfecte. Si és que això no ho dubte ningú, però no saps si ets portador, o no saps si t'ho poden empegar, i si t'ho empeguen, si tu ho pots empegar els de casa, i ja està. Recordem que la transmissió hores d'ara a Espanya es situa al 3,1, és a dir, cada persona malalta ho transmet a 3,1 persones. Aquesta és la xifra hores d'ara, i és alta, molt alta. Quan sigui inferior a 1, és quan podem començar a parlar de... Ui, sembla que la cosa ja va millor. No que ja s'ha acabat, eh? Que va millor. Inferior a 1. Hem passat del 2.6 de divendres al 3.1 avui dilluns. Eh? En fi, escolta, darrera hora, notícies. La limitació de moviments es nota a la frontera d'Andorra, per on hi poden passar només treballadors fronterers i mercaderies. La policia espanyola també permet circular les persones que tenen una visita mèdica al Principat. Per tant, si estaves pensant, mira, escolta, que m'han enviat cap a casa, ens n'anem a Andorra, no. Que no, que t'ho estan dient, que no surtis de casa, no pots entrar. O ets un treballador fronterer, o portes mercaderies, amb el qual portaràs la documentació, o tens visita mèdica al Principat i ho hauràs de demostrar, eh? I ho hauràs de demostrar. En fi, les xifres són aquestes. Nosaltres anem a fer una pausa. Ja saps que els dilluns parlem dels bocins d'història, però avui parlarem amb el Joan Ramon González i, evidentment, ens adaptarem a la situació que ens ha tocat viure. Per cert, una altra darrera hora... La Vall d'Aran registra el primer positiu de coronavirus, el qual presenta símptomes lleus i es troba en aïllament domiciliari. L'Hospital del Pallars confirma dos casos més del Covid-19, un d'ells el d'un home de 98 anys. 98 anys. Clar, el problema d'aquests virus és que és un problema tenir molts anys. Però vaja, no és una sentència ni molt menys, eh? El que és un problema és haver tingut patologies prèvies, sobretot el tema de la respiració. Anem a fer una pausa i de seguida connectem amb el Joan Ramon González, a veure on el tenim.
Cuando suceden los hechos, primero necesitas los datos.
La declaración del estado de alarma permite movilizar al máximo los recursos materiales para combatir el virus.
Y solo después un buen análisis te ayuda a definir lo que está ocurriendo.
Los ciudadanos, que nos pasamos el día hablando de derechos, tenemos muchos derechos, pero también tenemos deberes. Hay que retrasar todo lo posible la expansión de la enfermedad, conseguir achatar el pico de contagios, dar margen a los servicios sanitarios.
En tiempos de cambio, las noticias pasan y el mejor análisis lo encuentras con Carlos Herrera en COPE, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
¿Sí? Hola, mamá. Oye, esta tarde voy a ir con un técnico de Securitas Direct para ponerte una alarma.
Pero, hija, ¿y eso?
Pues porque merece la pena, mamá. Incluye un servicio que se llama Guardián con un botón SOS para que puedas usarlo si tienes cualquier emergencia dentro o fuera de casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega el final más esperado de la televisión. ¿Quién se hará con el control de Oeste? ¿Acabarán los Arteaga con Nemo Bandeira? No te pierdas esta noche el último capítulo.
Vivir sin permiso hasta el final. Vivir sin permiso. En Telecinco.
COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Set minuts que ens separen de dos quarts de dues amb aquesta sintonia i els dilluns parlem de bocins d'història amb el Joan Ramon González. El que sí que et dic és que avui parlarem amb el Joan Ramon González. No sé... Bueno, no sé de què, aviam. Evidentment, parlarem del tema. No, bueno, només faltaria. Joan Ramon González, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Parlarem del tema perquè, evidentment, és una situació excepcional que a nivell de història vull pensar que d'aquí uns anys o d'aquí molts anys igual... Evidentment, no amb les mateixes connotacions, eh? Però quan els nostres avis ens deien, no, és que jo vaig néixer o vaig viure una postguerra o vaig viure una guerra, doncs, escolta, nosaltres podem dir, quan serem grans, doncs que jo vaig viure el tema del coronavirus, de l'emergència sanitària, dels confinaments, dels tancaments dels països, etcètera, etcètera.
Correcte, sí, no, és com va viure la crisi també del 2008.
Correcte.
Ha viscut el procés, és a dir, que tenim coses d'aquestes que, bueno, no són... sortosament tan fortes com una guerra civil ni una guerra mundial, però déu-n'hi-do, ja sí. Se poden contar cosetes que són interessants, i tant.
Joan Ramon González, com et trobes? Estàs bé?
Sí, a Déu gràcies, sí. O sigui, passat una mica de constipat jo fa uns dies, però...
Bueno, és que ara és allò, diu, un estornud...
Sí, no.
Estem en època de refredats, vull dir que la gent es pot refredar i no és el coronavirus,
sí, no, jo no refredat perquè com sortia mocs i deien que havia de ser sec, doncs
pues, bueno, ja pues,
benvinguts siguin els mocs, exactament.
De totes però, maneres, el Joan Ramon González té una pena a sobre gran. Té una pena a sobre gran.
Sí.
No pot veure la seva ovella.
Correcte.
Perquè
sí.
Tu no l'arribes a veure, no, des de casa?
Des de casa la tinc orientada a l'oest i cap a la zona est, que és on se veu la seva vella. Des de dalt de tot, traia la finestra per el cap per un foradet, puc veure la punta del campanar, però molt poqueta cosa. Per tant, no la puc veure en directe. L'he de veure pues, en diferit. Però bueno, com la tenim tan assumida, pues, sí, què hi farem?
Allí està.
La veure en directe la gaudirem encara amb més motiu.
Allí està. No es mourà. Evidentment, evidentment, encara no ho sé, els treballs de rehabilitació no sé si s'han aturat o no.
Pues la veritat és que no ho sé. Suposo que no, en principi, però no ho sé, no te ho sé dir.
No és una aglomeració de gent. El que sí que està tancat és les visites turístiques,
sí,
això sí,
correcte. Bueno, això sí, s'ha tancat ja fa dies, bueno, ja va ser dijous, si no recordo malament, ja es va tancar, i això estarà tancat durant els 15 dies que queden per davant, com a mínim.
No? De moment. De moment. Escolta, no sé, sí. Joan Ramon González, ja que parlem de bocins d'història, ja parlem de virus, de malalties, de... Escolta, la història ja... Bueno, hi ha hagut casos, d'això?
Molts casos, és a dir, suposo que m'has dit que tenim poc temps i, per tant...
Bueno, avui fem un abans, dilluns vinent ja ens hi posarem.
Dic, en principi, malauradament, o... Bueno, els virus i les bacteris són éssers vius,
sí,
que estan a la Terra des que hi ha vida a la Terra, no? De fet, la vida va néixer per un bacteri, és a dir, que a partir d'aquí van evolucionant i han sortit els éssers vius pluricel·lulars com som nosaltres. El que passa és que, clar, quan un bacteri d'aquestos s'introdueix en un altre ésser viu, a vegades ens ajuden a pair millor, com pot ser a vegades els bacteris que tenim a l'intestí, com a vegades quan no són volguts pues, provoquen malalties, que de fet és una mica a vegades com una altra malaltia, de la que ara no es parla, que és el càncer, que és quan les nostres cèl·lules se fan rebels i fan una mica la seva. Per tant, la malaltia, els virus i els bacteris estan associats a la pròpia vida. No hi ha vida, no hi ha malalties, i com no hi ha mort. Per tant, és un fet que l'hem de tenir assumit. Evidentment, el problema és quan aquestes malalties venen descontrolades i són així, se produeixen en massa i originen pues, que així el que ara està passant, aquestes epidèmies globals, que de fet s'ha vist això de que la globalització en aquest cas ha estat més negativa perquè s'ha imposat ràpidament aquesta malaltia a tot el món, però era una conseqüència inevitable, tal com està condicionat actualment aquestes relacions universals i que els avions porten ràpidament els virus que abans tardaven la peste negra, de la que ja parlarem amb escalda al proper programa, que és potser una de les més conegudes del segle XIV, parta de 3 anys en vindre des de la Xina fins a Anglaterra. I progressivament...
Però va arribar,
Va arribar, també, va arribar. I clar, però això va donar temps, entre altres coses, a fer un tractat d'epidemiologia, que és un dels primers que es fa, que la va fer el Jaume de Agramunt, que va ser un metge d'aquí de Lleida i que va fer un dels primers tractats de pestilències i que del qual parlarem, si un cas, el dilluns que ve. Avui, com has dit molt bé, de totes maneres, i això la gent ara que té temps i pot mirar per la Wikipedia, pues, pot comprovar simplement que les malalties conegudes, ja la pròpia Bíblia i el Deuteronomi, ja apareix que Déu castiga als filisteus, que és el poble que estava a Palestina quan arriben els jueus, i enviant-los unes pestilències. Amb la qual cosa, aquí ja veiem que ja és una de les primeres referències que tenim. I després recordem que els egipcis també van tenir de patir les 7 plagues, i algunes eren una mica, també va ser la pestilència que va matar els primogènits, perquè així van poder marxar els fills d'Israel del captiveri que tenien a Egipte. Evidentment, això està contat a la Bíblia, hi ha aquí un missatge a vegades també de tipus polític o que podíem discutir molt, però ja que tenim aquí una de les referències més antigues que coneixem, no? En l'època del món occidental, al segle V, en una guerra que es va produir entre grecs, entre els espartans i els atenienses, per controlar una mica el que era el territori i el que era el Peloponès, els espartans van assetjar Atenes i aquí van patir aquestos una malaltia important d'una peste. Suposo que l'estat també confinats dintre de la ciutat, això va originar que no hi hagués la higiene que calia, i això va provocar un debilitament ràpid i això va facilitar que els espartans guanyessin la guerra. Això a vegades els virus, clar, són, van en contra d'uns a favor dels altres. En aquest cas tenim, per tant, els L5 abans de Crist, aquesta guerra del Peloponès que va estar afavorida una mica per aquests... en aquells moments se deien uns humors, uns mals humors, uns, a vegades uns mals esperits que es podien introduir. De totes maneres, probablement la pesta antiga més coneguda i més gran que va haver, que va ser un autèntic precedent de la que parlaven actualment, de la pesta negra, que és potser la més famosa de totes, és la que es va produir al Mediterrani l'any 541, ja després de Crist, quan ja l'imperi romà ja no existia, i va ser provocada a Constantinopla, que llavors era la ciutat més gran del món, i en la qual, per això és coneguda com la pesta de Justinià, perquè va ser una epidèmia que per primera vegada tenim un historiador que és Procopi, el qual va fer una narrativa molt interessant des del punt de vista descriptiu d'aquell fet, que també per aquella època, com has dit tu molt bé, pues, un historiador era com si era un cronista, i va deixar escrita una mica aquelles conseqüències del que passava, que va veure com va morir el 40% de la població de la capital. En aquells moments, evidentment, això va impressionar moltíssim, i aquesta malaltia que va néixer al segle mitjans, al segle VI, doncs va estar per tota la regió mediterrània extenent-se fins a principis del segle VIII, la qual va contribuir, evidentment, a afavorir una mica pues, la caiguda de l'imperi romà, definitivament, totes les estructures, va provocar entre 50 milions de morts aproximadament, cosa que es considera com la gran epidèmia primera que està documentada a la història, i que va arribar també a Roma uns anys després, i que allí diu que la fe del papa Gregori el Gran la va aturar amb un arcàngel Miquel, que el va treure i va aconseguir aturar-la. Aquí entraríem també amb aquestes devocions religioses que ja i que ara estem veient que estan sortint en algunes de les nostres poblacions, aquests sants que tenim oblidats i que moltes vegades la fe religiosa ha fet que sortissin per acabar amb les pestes.
Home, hi ha molts pobles que tenen la seva festa o una tradició per això.
Sí, sí, aquí a Lleida ha sortit la Verge dels Dolors, que molta gent no coneixia que tenia aquest tarannà, però potser dels pobles propers el que és més impressionant en aquest sentit és el de Serós, el Sant Àngel de Serós, que fins i tot està a l'escut de Serós. Es veu un àngel que està amb una espasa i que, segons diu la tradició, doncs va baixar amb el seu cavall i va tallar a la peste perquè no entrés a Serós. Va influir en tota la resta de pobles del voltant i Serós es va lliurar, no? I precisament, ara m'he comentat abans fora de micro, jo estic a Lleida, però com saben molt bé molts oients, doncs també tinc vinculacions a l'Aran, i que malauradament ja s'ha produït un cas allí a l'Aran, i que hi ha una població, la de Bossós, que en el segle XVII, davant de les pestes que venien, va fer com un blindatge amb 7 ermites que envolten actualment encara la població i que permeten fer una ruta magnífica del paisatge de l'Aran, i que és un testimoni d'una fe i d'un intent de protegir-se contra les pestes amb aquestes 7 ermites que estan envoltant el poble de Bossós. Per tant, d'aquestes tradicions religioses i que actualment les podem trobar físicament en el nostre patrimoni, en tenim moltíssimes, no? I en aquest cas, està un exemple més de que la pesta, la malaltia, està associada a la nostra història i està vinculada completament al devenir dels homes, no? I com ha dit molt bé, esperem que més aviat que tard puguem parlar d'aquella malaltia.
Aquell episodi, sí, sí, sí.
Exactament, i que va ser pues, un episodi que es va superar amb el patiment que estem patint, valgui la redundància, en aquests moments tots plegats, amb el que implica estar tancats a casa, tot i que es poden veure les possibles avantatges que té d'esta casa. Jo estic endreçant des d'ahir coses que feia temps que no feia, i per tant, en aquest sentit, mirem la part positiva, com tot s'ha de fer a la vida, no? Perquè...
Evidentment. Mira, la doctora Torrejón, que hem parlat amb ella fa una estona, em deia el mateix, no, és que jo mira, estic ordenant coses que és allò que saps que ho has de fer, i dic, bueno, ja ho farem, ja ho farem, doncs bueno, t'hi poses ara. I repeteixo, tancats a casa no ho hem de veure com un càstig, perquè, vull dir, ja, a veure, ara ja parlo, no sé, però evidentment que hi ha coses pitjors, però és que si estalviar-te una malaltia
Correcte.
Ho podem fer, estem tancats a casa. Escolta, sí, sisplau, eh? Vull dir que el tractament aquest que ens estan oferint és magnífic, sí, que sí, que ens agradaria sortir a agafar la bicicleta, la moto, caminar... Sí, sí, correcte, però escolta, sí, sí, que al final a casa pots fer moltes coses, eh?
Uf, i tant, i sortosament ara que tenim pues, tecnologies, correcte, que te permeten pues, connectar-te a internet, veure pel·lícules gravades, sentir la ràdio, això també se pot sentir més que mai la ràdio.
I llegir més, i escoltar més música, i parlar més amb els de casa, segurament.
Sí, per telèfon, tornar a recuperar el telèfon per parlar, o l'escape, o mira, jo, la família que doncs, tenim a Barcelona, doncs mira, connexió. Ara potser tenim més temps i estem parlant i veiem més al net que abans.
Imagina't.
No havia temps de connectar-te a l'escape.
Claro, per això ho dic, que vull dir que el càstig aquest, entre cometes, de sí, no estar tancats a casa, evidentment que no ens agrada això. Ah, sóc el primer.
Clar.
Però, a veure, si ho analitzes fredament, sí, escolta, tots els càstigs fossin així, eh?
Sí, no, per descomptat que sí. De totes maneres, això de que no puguem sortir a prendre el sol, avui perquè està plovent i està tristot, però 15 dies sense sortir a prendre el sol, no sé fins a quin punt tampoc és massa bo, això.
Bueno, això ho haurem de preguntar també, perquè aquests dies ens sorgiran molts dubtes,
correcte,
d'aquells que mai hi caiem. I és veritat, correcte, que el sol ens aporta una vitamina...
Per això,
que...
que el fet que te passejar, el fet de... Potser s'hauria de fer, pues, això, mesures, però prohibir la passejada per llocs oberts... No ho sé, això...
Bueno, mira, hi ha un home que he vist avui a les xarxes socials que deia, diu, o sigui, tinc prohibit a fer una excursió per la muntanya sol,
sí,
però en canvi m'arriben fotos del metro de Barcelona i de Madrid amb la gent apilotonada igualment.
Correcte. Per clar, això hi ha unes contradiccions amb aquestes mesures, a vegades que no s'acabes de pai. La veritat és aquesta. En fi,
escolta, dilluns vinent tornarem a parlar...
Exactament, d'aquest personatge... interessantíssim i que està vinculat a, inclús a un homenot com l'Enric Arderiu, que aquest any s'ha commemorat el centenari de la seva mort, i és una història, penso, interessant i que vincula precisament Lleida amb les pestilències i aquesta peste negra que va afectar a tota Europa i que va ser una de les que més ha marcat a la gent per la mortandat que es va provocar i que va crear ja veritablement a partir d'aquests moments una referència que va superar totes aquestes que hem comentat fins ara.
Molt bé, i el que dèiem, que no se us oblidi que estem escrivint història, que sí, això és una d'aquelles coses que, bueno, a vegades és... Escolta, jo ho vaig viure, allò,
eh?
Jo hi era.
Però en honor a la història sempre escrivim història.
Sempre, ja ho sé, però hi ha aquests episodis,
sí,
no?
Sí, totalment, però vull dir que a vegades la més modesta, la més humil, que també sí, és sí, escrivint història.
Evidentment que sí. Joan Ramon González, escolta, que m'alegro molt d'escoltar-te. Ho farem a través de telèfon, però sí, evidentment ho seguirem fent, perquè sí, encara que parlem doncs, de temes que potser no parlaríem normalment, una mica de normalitat sí que li hem de donar al dia a dia.
Penso que sí, crec que és bo per tots, per la salut mental i per tots plegats. Hem d'intentar al màxim, dintre de la normal, tenir la màxima normalitat i les rutines sempre ja sabem que són bastant bones, encara que hem d'agafar noves rutines. Probablement,
sí,
a partir de quan passi tota aquesta crisi del coronavirus, algunes rutines hauran canviat per molta gent.
Bueno, ens podem donar compte de moltes coses, eh?
Correcte.
I que això és la part positiva que li hem de treure. Sí. Tenim dies per reflexionar-ho i notar-ho, eh?
Correcte.
I tant que sí. Joan Ramon González, escolta, una abraçada, gràcies.
Gràcies i salut a tots. Vinga, adéu.
Doncs apa, nosaltres ara fem una pausa i ja sabeu que en aquesta hora havíem d'estar parlant de la nostra tertúlia d'esports, la radiografia. De què parlarem si s'han aturat tots els esports? Doncs alguna cosa parlarem, ja veureu.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tenemos 20 segundos para contarte esta super oferta. En Berti esta semana contratas tu seguro de coche con un 40% de descuento y además te regalamos 100 euros. Sí, has oído bien, 40% de descuento y además 100 euros de regalo. Tienes solo hasta el próximo domingo. Corre, entra en berti.es y contrata antes de que se acabe el tiempo.
Los lunes por la noche y los sábados por la mañana...
Tú eres el protagonista de 13, porque solo tú puedes cambiar el mundo.
Tú eres misión. Los lunes a las 12:30 de la noche y los sábados a las 10:15 de la mañana en 13.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. pero queremos avanzar mucho más, porque no es solo una línea, es la línea a seguir. ¿Nos sigues? Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Con los tecnoprecios del Corte Inglés encontrarás ofertas que luego no te pesarán.
Como los 100 euros de descuento en todos los portátiles ultraligeros con procesador Intel Core y Windows 10 que tienes hasta el 25 de marzo.
Además, con las facilidades y ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés. Mucho más que un buen precio.
Doncs apa, que parlem d'esports. Sí, sí, parlem d'esports amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai estàs de sort. I és que aquest mes llancem els EcoMove Days. Vine i canvia el teu cotxe antic per un Hyundai nou, més ecològic, i emporta-te'l amb un descompte de fins a 7.000 euros. Només durant aquest mes. Descompte subjecte a finançament ofert per Hyundai Finance a través de Banc CTLM. Consulta les condicions a Hyundai.es.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat. Esports.
Doncs com ja saps, per l'hora i pel dia, nosaltres ara hauríem d'estar aquí amb tres persones a l'estudi, a la radiografia, que és la nostra tertúlia d'esports, on posem sobre la taula doncs, els resultats del cap de setmana i arreglem el món, esportivament parlant, i parlem de notícies que es generen al voltant de l'esport. Primer, per les restriccions que tenim, doncs nosaltres a la ràdio no podem rebre ningú aliè a l'empresa, per tant, hem de recórrer al telèfon, escolti, i que no falli, eh? Que per això el tenim. I, segon, sí, sí, anem a parlar d'esports, però s'ha jugat alguna cosa aquest cap de setmana. Cap d'esports del diari La Mañana, Albert Escuer, què tal, bon dia?
Hola, bon dia, Ricard.
No s'ha jugat res, no, el cap de setmana?
A l'estat espanyol, que jo sàpiga, no. De competició oficial, eh?
Sí,
després
sí, sí.
Hi ha molt de celebrat, que, sí. que continua el seu aire... jugant a les pistes poliesportives que hi ha a l'aire lliure a la ciutat i fins i tot poder fer algun camp de futbol, però a nivell de competició federada o escolar, no.
Déu-n'hi-do. Dilluns passat estàvem asseguts tranquil·lament aquí a la taula de COPE Lleida. Havíem parlat d'aquest primer cas a Terres de Lleida del dia anterior, o sigui, fa 8 dies, ull el que ha canviat en una setmana, Albert, això.
Bueno, i el que canviarà en els propers dies. Ara, la situació és la que és més greu de lo que ens pensàvem o lo que ens havien explicat. No és només una grip, però només una grip.
Te'n recordes, no, d'aquesta frase? Tranquils, que això és una grip, que la grip mata més gent.
Sí, 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 no, i que segurament serà així, que al final la grip matarà més gent que no pas el coronavirus. El que passa és que, bueno, vivim al país que vivim, amb els governants que tenim, i amb el desgavell que hi ha, i això fa pinta doncs, que no només no anirà menys, sinó que anirà més per una senzilla raó, vull dir, perquè l'incubació diuen que és entre 5 i 9 dies, per molt que ara es confini la gent a casa,
sí.
Doncs aquesta setmana s'haurà multiplicat molt els casos. De fet, Espanya ja és el tercer país amb més afectació després de Xina i Iran.
Mm-hmm. Home, estem als 9.100, eh? És molt bo perquè el president del govern dissabte va dir bueno, durante la semana que viene igual llegaremos hasta los 10.000. Hòstia, el primer dia, dilluns, és que estem a 9.191 ara, eh? Fa 30 minuts que han donat les xifres. Si és que
bueno,
la xifra puja, eh?
I ja ho veuràs demà.
Sí, sí, per això.
Les imatges del metro de Madrid,
sí,
de
clar.
Barcelona... Eh?
És que clar, no ho entenc, això.
Bueno, s'està fent política d'una cosa que per mi és molt greu, és un tema de salut... i bueno, és allò de Espanya Unida, no? I juntos podemos, sí, i cap endavant, no es prenen les mesures que estan prenent la resta de països que s'han vist afectats per aquesta pandèmia, i així ens va i així ens anirà.
Escolta, a nivell de futbol, la Liga finalment va cancel·lar, que li va costar, la Premier li va costar moltíssim, també va cancel·lar, la francesa, el Calcio, fins i tot la Bundesliga, que també li va costar, finalment han cancel·lat. Primera i segona divisió A Espanya, Albert, com ho veus? Perquè Tebas diu que vol reprendre els partits, sigui com sigui, ràpid, i avui llegia una notícia que, per exemple, la NBA, val? La NBA, que no es pot ni comparar a nivell de negoci, de diners que mou i d'audiència, ja ha dit que fins al juny no tornen. O sigui, ho ha dit aquesta setmana, fins al juny. O sigui, no això de 15 dies i 15 dies, no, fins al juny no tornen. I aquí el senyor Tebas, escolta, d'aquí 15 dies jugarem com sigui, porta tancada o com sigui. Com ho veus?
Bueno, no, jo crec que en l'escenari actual, bueno, demà hi ha una reunió de UEFA, perquè clar, al final tot això és un bucle, no? Quin és el problema que tenim una Europa
per cert, la Champions van tardar un munt a suspendre-la també, eh?
Clar, perquè al final això era molt local, no? Que cada país decideixi, bueno, ara hi ha un moment en què ha tingut que entrar UEFA i haurà d'entrar FIFA. De fet, és el que tinc, demà hi ha una reunió de videoconferència, per cert, de UEFA, on es decidirà, entre altres coses, què passa amb l'Eurocopa. Si es treu l'Eurocopa del calendari, bueno, i tot va, segons les previsions, menys optimistes, no més optimistes, menys optimistes, que parlen que en mes i mig, dos mesos, això podria estar, doncs, enllestit, bueno, es podrien allargar les lligues fins a juliol i fins a agost. La meva opinió personal és que s'acabaran suspenent i ja està. Si l'any que ve, com no, què passa? Que això és un negoci.
Clar.
I aquí hi ha gent que no és que perdi, que això també fa molta gràcia, no? Te vas a sortir dient, no, si significaria perder 600 milions... No, no, perder no, deixar d'ingressar.
Clar, és un matís interessant, no?
Exacte, que és un matís interessant, no? Aquí els que poden palmar pasta són els petits, els sí. humils. L'Auto Pardinyes, i parlo de bàsquet, que s'han anat a Wendell Davis, que marxen els estrangers, i que però que en principi ara no saps si s'ha de donar vacances, si s'ha de donar de baixa, si s'ha d'acomiadar i, per tant, doncs, compensar-los econòmicament, o què és el que passa.
Clar, ara en parlarem d'això, sí.
El sentit comú, que diu, el que passa és que el futbol s'escapa del sentit comú, no? Alemanya, per exemple, la Bundesliga de voleibol, suspesa, competició d'hoquei gel, suspesa, balonmano, també estan parlant de que ahir les últimes notícies que també se suspenia. Però, clar, hi ha el tema del futbol que mou molts diners, mou molts interessos, i aquí hi ha un problema, doncs, i important que les autoritats hauran de solucionar, perquè per exemple, davant d'un tema com aquest, que és un tema de salut, i escolta, no diem que la salut és el primer,
correcte.
Tot i que és duríssim, i aquest cap de setmana ha estat duríssim.
Que sí? No tenim... Estranyíssim ha sigut això.
Sí. Un trist partit de bàsquet, de handball, de lliures, que se tanca per terminar, però escolta, si no es pot, no es pot.
No, aviam, i se sobreviu, vull dir, les coses com siguin. Però sí que és veritat que jo el dilluns faig repàs, bueno, i tu ja no et dic, perquè esteu tot el cap de setmana seguint totes les competicions per treure al diari, no? Pel que fa a segona B, Lleida Esportiu, per cert, bueno, evidentment la competició està suspesa, o de moment està parada, per entendre'ns. El Lleida Esportiu com a entitat, per cert, ja va tancar la setmana passada, va enviar tothom cap a casa, com a mínim, aquestes dues setmanes, amb els jugadors, cadascú, doncs, amb els seus plans d'entrenament o de mantenir-se en forma a casa.
Sí, sí, en principi, bueno, la primera mesura, clar, és que amb això que, és el que passa, no? Que la realitat de les 9 del matí no té res a veure amb les 2 del dia i les 9 de la nit, no? La primera mesura era tots cap a casa fins demà, ara ja no, ara ja en principi s'ha paralitzat fins a nova ordre. Bueno, els jugadors, doncs, han pogut prendre la decisió de quedar-se a casa o marxar a les seves localitats. Cedir, per exemple, avui tenim una entrevista amb ella al diari, doncs ell s'ha quedat aquí, a casa, n'hi ha d'altres que han marxat a les seves localitats d'origen, però de moment, en principi, tot aturat, tothom a casa, i ja espera que passi tot i tot.
Clar, el tema que apuntaves abans, que és important, i que veus, són temes d'aquests que van sorgint, i que, bueno, ara aniran sorgint, i no hi havíem pensat. Els estrangers, perquè això és una notícia que ja vaig llegir al diari la mañana la setmana passada, però és una notícia que, com deies tu, per un club gran, doncs, bueno, escolta, ja en parlarem o no passa res, però clar, un club petit és una altra història. Els estrangers, veiem, a nivell personal s'entén, escolta, això està parat, hi ha aquesta història, me'n vull anar cap a casa amb els meus, perfecte. Però clar, laboralment i econòmicament, com es contempla tot això?
Clar, és que el problema és que no està contemplat. El que va passar dijous divendres, quan vam treure la notícia al diari, però era especialment significatiu en el cas dels americans, perquè coincidia que Donald Trump havia anunciat que tancava les fronteres a tots els vols europeus, en la qual cosa, més enllà de la por, que és el que li va passar al Wendell Davis, per exemple, del Pardinyes, més enllà de la por per la salut i per el que pugui passar a Espanya, també hi havia la por aquesta de, hòstia, no podré tornar al meu país. Què passa amb mi, no? Què faig jo aquí tirat sense... doncs sense dedicar-me al que faig, sense treballar, que és practicar esport, no? Al final sembla que s'ha pogut arreglar, he vist alguns tuits del mateix web de les xarxes que ja està de casa, però sí, és cert que s'obre un escenari bastant dantès per als clubs més humils, per igual, qui ho paga tot això?
Sí, 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 clar. No, no sé, al final, quan parlem de tema laboral i econòmic, sí. És veritat, o sigui, al final és... o sigui, quan se va suspendre el Mobile World Congress... Al final tots dèiem que es va tardar a suspendre perquè havien d'arribar a algun acord pel tema de, bueno, i qui ho paga tot això? Doncs amb l'esport estem parlant del mateix.
Clar, o sigui, ara Wendell Davis, per exemple, o Eder Díaz, que està de baixa, està de vacances, se l'haurà d'acomiadar, s'haurà de rescindir contracte. Què passa amb aquests esportistes? No hi ha cap... Evidentment, no hi ha cap normativa que
ni precedent, que ho reguli. Ni precedent.
Ni precedent que ho reguli. Aleshores, bueno, ja hi ha clubs que han dit, bueno, potser aquí l'Estat també hi hauria de ficar mà, no? Bueno, potser seria un bon moment per agafar i reclamar els bancs que tornessin, no? Les burrades de milions que en el seu moment se van quedar
per
i que no han tornat,
sí,
doncs,
sí.
Per ajudar, bàsicament, en sanitat, evidentment, perquè al final el tema de l'esport, vull dir, no és res al costat de situacions com aquesta, però més que enllà de l'esport hi ha el tema personal de cada esportista. Uh-huh. Ja pensem que el bàsquet, sobretot en aquestes categories, són jugadors que acostumen a tenir contracte d'agost a abril-maig i després automàticament passen a l'atur. O sigui, no tenen ni contracte d'un any.
Clar.
El futbol, almenys sí que tenen contracte d'un any, normalment, eh? Després hi ha casos i excepcions, però en el cas del bàsquet que funcionen així, tal, parlem ja de jugadors i unes lligues en les que els sous són els que són, perquè clar, quan parlem, a mi em fa molta gràcia, no? Ara que hi ha la campanya aquesta de quedar a casa, que està molt bé, però clar, jo veig el Sergio Ramos penjant un vídeo, quedat en casa i ho veig en una piscina.
Clar.
Oberta. I dius, hòstia, clar, i molta gent té la imatge de que l'esport és això, no? És Sergio Ramos, és Leo Messi, és Pau Gasol, és Rafa Nadal, no, no, darrere hi ha molts, Wendell Davis, Davis McCulloch, les jugadores de la femení, per exemple, el problema és seriós, i pels clubs es planteja un escenari, doncs, molt preocupant, perquè ja costa prou assolir els recursos per afrontar una competició com per damunt ara, doncs, no tenia aquesta competició i haver de continuar parant.
Sí, 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 sí. Cap d'Esports del diari La Mañana, Albert Escobar. Escolta, gràcies per entrar avui per telèfon. Avui crec que és, tu lliures avui, però demà cap al diari, no?
Sí, 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 som uns serveis essencials.
No, a més La Mañana ha fet un gest, hem parlat abans amb el Francesc Guillaumet, diari gratuït per tothom a través de la web durant aquesta bueno, aquest parèntesi, que duri el que duri, perquè la gent estigui ben informada, perquè, per desgràcia, de fake news i d'històries d'aquestes n'hi ha per tot arreu, i, escolta, s'ha d'anar a la informació veraç, doncs a La Mañana, lamañana.cat, amb NY, allí us donen les instruccions per descarregar-vos cada dia en PDF l'edició del diari, i el diari ha de sortir.
Sí, són situacions excepcionals, i crec que ara més que mai, doncs, els mitjans de comunicació també tenim un paper molt important en tot això, pel que dius, no?, per la proliferació de notícies interessades, i bueno, jo crec que és important que la gent pugui tenir l'accés a la informació, i bueno, crec que davant de situacions excepcionals han de prendre mesures excepcionals, i evidentment, doncs, des del diari La Mañana, capó per aquesta iniciativa que ha pres el Consell d'Administració.
Albert Escuer, una abraçada, cuida't.
Que vagi bé, salut.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Apa, l'Albert, avui que el tenim a casa, deixa'm a veure per on paren els altres dos tertulians. Vanessa Ortega, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Escolta, on estàs? Jo, així t'ho pregunto, eh? A casa.
A casa.
Vale. Xavi Pérez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Tu, Xavi, on estàs?
Jo ara, en aquests moments, a casa.
A casa, també. O sigui, esteu teletreballant.
Sí. Sí,
exacte, exacte. Aquest matí anem a la feina, però ara jo estic ja a casa, té l'estat.
Ens ho recorden molt des de l'àmbit sanitari. Aviam, és un tractament quedar-se a casa, i és un tractament fàcil de fer, encara que a vegades diem, oi, que hem d'estar tancats a casa. Que s'ha d'estar tancats a casa, que ens ho diuen, que és aquesta la manera, eh?
Sí, sí, jo...
Sí, evidentment que sí, però, bueno, sanitari, sí, no s'havia passat mai.
I, per tant, encara ho tenim casa, com a més a l'ADN, i la veritat, nosaltres estem confinats a casa i no sortirem.
Uh-huh. Vanessa Ortega, escolta, a part de presidenta del vòlei, que suposo que com totes les entitats esportives heu cancel·lat tot, entrenaments, partits i tot...
tot.
També estàs a comunicació de l'Ajuntament de Lleida i a càrrec de tot el tema de els espectacles. Ull, perquè cancel·lar la temporada a Lleida també és un mal de cap interessant, eh?
La veritat és que des de la setmana passada no hem parat, hem fet jornades llarguíssimes. Jo i els meus companys continuem treballant des de casa perquè sembla que això anirà per més llarg de 15 dies i per tant ja ens estem avançant a propers aconteixements i també estem preparant diguéssim recursos perquè la gent continuï consumint cultura a través de xarxes socials. Clar. I us mantindrem informats.
Molt bé. Doncs Vanessa, una abraçada, que sé que tens feina ara a casa, eh? És mal hora, són quasi bé les dues, és hora de dinar.
Sí, és hora de dinar, jo tinc un peque petit i ja
toca. Demana-li perdó, és culpa meva, que t'he trucat molt tard.
Moltes gràcies.
Escolta, una abraçada, Vanessa, cuida't.
Igualment, companys, adeu.
I Xavi, escolta, com a president d'honor de la FECOL, de l'Aplec del Caragol, això és lluny, eh? Això és lluny. Però...
No, és lluny, però és a prop.
No, dic que és lluny perquè la gent, i jo això m'ho ha explicat moltes vegades el Xavi Pérez i m'ho ha explicat molt bé, la gent es pensa que una setmana abans encara pots decidir què fer amb una cosa tan gran com l'Aplec del Caragol. I el Xavi sempre em diu, no, si és que nosaltres hem de treballar com a mínim a un mes vista, que hi ha mil feines, mil tasques, mil coses a tenir en compte per obrir amb tots els serveis i totes les garanties. Per tant, dic, sí, és lluny, però no ho és tant, eh?
No, evidentment, com dius, això no és tan lluny. Vull dir, en primer lloc, ja tenim la primera assemblea aquest mes de març, que s'ha tingut que aplaçar, per tant, sí. Ja passarem a l'abril i bueno, ja veurem tal com van els aconteciments, si decidirà fer una cosa o una altra, no? Però, des de llavors, pinte bastos aquest any a la Play, que vull dir... I això que estem parlant de quasi de final de maig, però sí, pinte bastos.
Bueno, no,
per tant,
no.
Veurem a veure què passarà i que com ho podem treure. Però el primer, el principal, és la salut. I si la salut és que tothom ha d'estar a casa i cuidar-nos i això aconseguiu tirar endavant, doncs millor que millor. Ja ho celebrarem.
Però tu ara imagina't que descobressin que menjar caragols va bé per no contagiar el coronavirus aquest. Hòstia, bueno, ens farà un favor enorme aquí, eh?
No, bé, llavors tindrem un problema als granges, perquè no en tindríem prou.
Escolta, anem a posar-li bona cara, anem a posar-li bona cara, perquè
venirà. Claro, és el que tenim.
Abans parlàvem amb l'Albert Escuer, fa set dies, estàvem asseguts tots aquí a l'estudi, dient, bueno, a veure com va tot plegat. Guaita, com estem una setmana després, eh?
Home, clar, evidentment, i el que no s'ha de parlar de la tertúlia esportiva, és dir... i que si aquests que ho han fet malament, que ho han fet bé, bueno, ja veurem què passarà, eh? També sí. Amb aquest tema, eh? Hi ha molts interessos creats, molts diners pel mig.
Molts.
I a veure com s'acaba tot això, eh? Atenció que aquí haurà més d'un esclat, eh? Ja no el tema sanitari, és el tema econòmic. Atenció,
sí, sí,
això, eh? Mitjanes empreses, grans clubs i petits clubs. Eh?
Amb l'Albert parlàvem de que els grans damnificats segurament són els petits clubs, eh? Perquè són els que ho passaran malament, eh?
Clar, però bueno...
Escolta, com ha estat aquest cap de setmana sense esports? Perquè és que no hi havia res d'esports.
No, doncs pues mossegant-me les ungles, llitint. Perquè, clar, jo soc d'aquestes que em jalo esports a totes hores.
És veritat.
I ja que mig un cap de setmana no tinc esports, no puc veure res, ni repeticions, doncs pues, clar, m'he dit que anava les ungles.
És veritat, però, bueno. Havia d'haver Fórmula 1, la van cancel·lar últim moment, però la van cancel·lar.
Tot sigui pel resultat, però bueno, a veure què passarà.
Xavi Pérez, escolta, que m'alegre... Estàs bé, eh?
Sí, home, sí. Almenys pues... que em ve aguantant el tipo i esperant que passi això.
M'alegre escoltar-te. Dilluns vinent tornem a parlar, a veure què ha passat en una setmana.
Vale. Vinga, a veure si podem donar més bones notícies i si no, doncs ja tindrem alguna grossa.
Xavi, vale. Una abraçada.
Gràcies i ànim.
Ja veieu, això és l'equip de la radiografia. La veritat és que de vegades, depèn de les notícies que llegeixes, són un raig de llum, eh? Minut i mig, arribem a les 2 de la tarda. Ja saps, ja t'hem dit que nosaltres des de COPE Lleida aquí estarem, de dilluns a divendres, des de les 12:20 fins a les 2, parlant-te de la informació de casa nostra, la de Lleida, la que vols, la que necessites. Que tenim un número de WhatsApp, eh? Que és el 664-526-180, 664-526-180. Em pots enviar un missatge de veu o escrit, el que vulguis. Què estàs fent? Com ha anat aquest primer dia? Què demandes als polítics o a les institucions? El que tu vulguis, 664-526-180, però recorda una cosa, que ens hem de quedar a casa. Que això ho hem de tenir claríssim, que al final és això, que ens hem de quedar a casa. Per cert, que l'Ajuntament de Lleida, davant l'evolució del coronavirus i per contenir la seva propagació a la ciutat, s'han adoptat un seguit de mesures que pots consultar als canals oficials de l'Ajuntament. De moment, les mesures afecten entre el 13 i el 27 de març i podeu consultar les novetats i tota la informació a paeria.cat. Ara no, perquè la web està caiguda. O sigui, o hi ha molta gent connectats o és que no tenien previst que s'hi connectés tanta gent, però aneu provant, paeria.cat. Escolta, que acabes de passar bon dilluns, obeïu, tancats a casa, demà hi tornem a les 12:20, puntuals. Ens pots escoltar a través de l'aplicació, a través de la web o a través de la FM. Una abraçada, salut, adeu.